Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials. 4 i 1 minut, comença amb el temps de descompte a Ràdio Maricel. Dilluns 9 de desembre de 2013, venim d'un cap de setmana sense competició esportiva, més enllà, això sí, de la disputa d'alguns partits pendents, sobretot en la competició futbolística. Per exemple, tenim que la Unió Esportiva Sitges, que va jugar divendres passat davant la Múnia, el Municipal d'Iguadols, recordaran aquell partit pendent encara de la jornada número 1. Un Sitges que creiem havia recuperat bones sensacions, sobretot després de l'empat a 2 que va aconseguir al camp del Gornal, però que divendres passat a Iguadols i, com dèiem, davant la Múnia, doncs no va jugar un bon partit i va acabar perdent per 2-3. En fi, analitzarem aquesta derrota del conjunt de Jordi Serra, un Jordi Serra que, per cert, fou expulsat, al igual que ho va ser el defensa Víctor Olmedo. I atenció, perquè aquest dijous, el segon dels partits pendents que té encara la Unió Esportiva Sitges serà a partir de 8:45 del vespre al Municipal d'Iguadols davant el canvi de LED. No hi ha hagut competició esportiva, no hi ha hagut futbol, més enllà, com dèiem, d'aquests partits pendents. També s'ha posat al dia ja el grup 12 de la tercera catalana, per tant, tothom a lloc, i esperem doncs que hi hagin pocs partits suspesos ja d'ara en endavant. En el temps de descompte d'aquesta tarda, acompanyant-los fins les 5, aprofitarem per conversar amb Joan Carles Anguita. Ell és l'entrenador de l'equip femení del Rugby Club Sitges, un equip que ho ha guanyat tot i que, sens dubte, va camí de pujar de categoria, camí de l'ascens. I en els minuts finals del programa també aprofitarem per parlar amb Magí Mestre, coordinador del Club Patí Sitges. Són les 4 i 6 minuts de la tarda. Encetem el temps de descompte d'aquest dilluns 9 de desembre de 2013 a la sintonia de Ràdio Maricel, acompanyant-los fins les 5 en punt. No és del tot cert que no hi ha hagut competició esportiva aquest darrer cap de setmana, perquè es va disputar en aquest passat cap de setmana, per exemple, la quarta edició del Trofeu Internacional Arenys de Munt de Patinatge Artístic, i tenim, com gairebé cada setmana, bons, magnífics resultats de les patinadores, les joves patinadores del patinatge artístic Sitges. Un torneig internacional d'Arenys de Munt que, com els dèiem, es disputava aquest passat cap de setmana amb la participació de dos clubs d'Itàlia i clubs de Madrid, Tenerife, Mallorca, Santander, així com un bon grapat de clubs importants del patinatge català. Una vegada més, el patinatge artístic Sitges ha deixat el nom ben alt, enduent-se, per exemple, la primera posició amb l'afegit de dos doblets en les categories d'iniciació A, B i C, quedant reflectida aquesta gran superioritat en el moment actual a les categories, sobretot, d'iniciació. Resultats més destacats, per exemple, en categoria iniciació A, Marc Lucas va fer la primera classificada i Isabella Morini la segona. Pel que fa a la categoria d'iniciació B, Gisele de Conceição, que ja és una assídua al podi, va fer primera classificada, i finalment en la categoria iniciació C, Vinyet Sintes va fer primera classificada i Berta Gil tercera. Del món del patinatge artístic, també avançar-los que en aquest proper diumenge, dia 15, les patinadores del patinatge artístic Sitges, Núria Rossell i Mara Lea Carr, es desplaçaran fins a Santa Perpètua de Mogoda, on tindrà lloc el campionat de Barcelona de debutants, un campionat que serveix d'estrena, per dir-ho d'alguna manera, de benvinguda o presentació oficial a les categories nacionals. I've been searching for a girl like you, change it all. 4 i 8, un cap de setmana que també ens ha deixat la disputa del Campionat d'Espanya de vela de la classe Láser 4.7 i que s'ha disputat en aigües del Garraf, al port del Garraf concretament, i organitzat pel Club Nàutic Garraf, acollit, com els dèiem, per primera vegada aquest Campionat d'Espanya de vela de la classe Láser 4.7, i han participat fins a 125 regatistes procedents de diferents clubs nàutics d'Espanya. El rànquing final ha estat Ismael Lles, de l'Enreial Club Nàutic de Gran Canària, ha estat el campió d'Espanya, com els dèiem, d'aquesta categoria Láser 4.7, amb 13 punts, mentre que Albert Carcell, del Club Nàutic Salou, s'ha situat en segon lloc, a 3 punts del primer classificat. Pel que fa a la categoria femenina, Sílvia Morales, del Reial Club Nàutic de Tenerife, ha estat la campiona amb 25 punts, seguida de Mont Canyelles, del Club Nàutic Cambrils. Ens diuen que ahir diumenge, en el darrer dia d'aquest Campionat d'Espanya, un vent estable va permetre que es poguessin realitzar dues proves per a cada grup. A partir de les 2 de la tarda, el vent, que va escassejar durant gairebé tota la competició, va anar minvant i la flota es va veure ja obligada cap als vols de 3:45 a tornar cap a port, on ja va tenir lloc el lliurament dels premis en presència de la regidora de l'Ajuntament de Sitges, Vinyet Lluís, Joan Sanfeliu, en representació de la Federació Catalana de Vela, Josep Maria Roca i Rafael Morón, que són vicepresident i el comodor, respectivament, del Club Nàutic Garraf. Parlem de futbol. Hi ha hagut poquet aquest cap de setmana, més enllà, com dèiem, de la recuperació de partits, tant a la segona com a la tercera catalana. A la segona catalana, concretament, ara analitzarem en companyia d'Antoni Muñoz la derrota dels Sitges, divendres passat aquí a Aiguadols, 2-3 davant la Múnia. Els dèiem també que la tercera catalana, en el seu grup 12, ja està doncs plenament al dia, després de la disputa dels 2 partits que restaven. D'una banda, l'enfrontament entre la Fundació Leti Vilafranca i el Base Vilanova, i també la represa del partit de la Penya Jove al camp del Capellades. Finalment, la Penya Jove, que va aconseguir guanyar per 0-5. Ja duia un avantatge de 0-2 a la fi dels primers 45 minuts i un hat-trick de Toni Salido li va permetre al conjunt de Josep Briambau aconseguir aquesta important victòria per al conjunt de les Roquetes. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Estem gairebé ja al dia, eh?
Sí, sí.
Estem gairebé al dia.
Falta un partit, eh?
Falta un partit encara, eh? El partit dels Sitges, que jugarà, repetim, aquest dijous, dia 12, al Municipal d'Aiguadols, a partir de 8:45 del vespre, davant el Can Vidalet. I no sé si dir, Toni, que aquest partit és com una mena de taula de salvació per als Sitges.
Sí.
Per sumar 3 punts que són importants.
Sí, sí.
De fet, molt. Ho són cada setmana, és un tòpic, però després de l'actuació del passat divendres amb la Múnia, encara es fan més importants, si cal.
Home, clar, són molt importants cada setmana. El que passa que quan tu mires doncs el que queda per acabar la primera volta, te dones compte...
Que ara comentarem d'aquí uns moments el que li queda als Sitges.
Que queden 4 jornades, mm-hmm. I que queden 4 jornades per acabar la primera volta i el Sitges tan sol té 11 punts. No? Això ho diu tot. Si vols salvar la categoria, clar, ara el proper rival que tens a casa és el Can Vidalet, doncs que no és la Múnia, que és el Can Vidalet, però tens que jugar al partit i el que millor no vas fer amb la Múnia, doncs ho fas amb el Can Vidalet.
Toni, jo no sé si dir que és millor que ara juguis amb un equip de la part alta de la classificació, perquè vistos els resultats que ha tingut els Sitges amb els de la part baixa, tret del Vegas, que se'l va guanyar aquí, no, perdó, no sé si va ser un empat a 1 al final, ara no recordo exactament.
El Vegas que se va guanyar, no?
Jo crec que sí, que va ser una victòria, ara m'ha fallat la memòria, però en qualsevol cas, derrota a Cubelles, derrota al camp del Joventut Prat, derrota a la Múnia i derrota al camp del Moja. Són equips que, sí, ara estan a la part baixa, però no tan baixa, tret del Cubelles. La Múnia ha anat remuntant, el Moja també, no està massa lluny dels Sitges a nivell de puntuació, però en qualsevol cas l'experiència diu que l'equip no ha respost precisament amb rivals de moment de la seva alçada.
Sí, és que doncs, a l'equip no surt res amb equips que estan necessitats com a ell, no? Degut a la intensitat, no? Jo penso que el partit de la Múnia, el Sitges el va perdre primer perquè no va jugar una primera part acceptable. Jo penso que el Sitges no es va trobar en cap moment al terreny lloc a la primera part, i que doncs, a la Múnia vull dir, en defensa va estar molt intens, i té un parell de jugadors molt determinants, doncs, que fan molta feina, que tenen molta qualitat. De fet, un ja va començar amb la Múnia a principi de campionat, el que passa que és un jugador per mi que té molta qualitat, que és el número 10, el dorsal número 10, i que per mi a pilota parada és un home que fa molt de mal, i el Sitges li va fer molt de mal, sobretot en el llançament de corners i sobretot a la falta que ell va xiular, la va picar molt bé.
Els tres gols, Toni, que encaixa el Sitges són tres gols de falta.
Tres gols.
No,
de fet,
no és massa normal.
No.
Però bé, aquí estan.
No, de fet, es va marcar 5 gols i 4 van ser de falta. 3 de la Múnia i un del Sitges, l'Over, lo va marcar de falta.
Ja pràcticament en el tram final del partit.
Jo te parlava d'aquest número 10, que és el Virgilio III. Uh-huh. És un jugador que, de fet, em sembla que és un de los màxims realitzadors de la Múnia, i és un dels jugadors que està a dalt també a la taula classificatòria d'aquesta segona catalana.
La Múnia que, Toni, probablement, o segur, vaja, no té res a veure a aquella Múnia que teòricament havia de començar el campionat i que, segons diuen, no tenien pràcticament jugadors per començar-lo.
No, jo penso que en aquest cas el gran perjudicat de tot ha estat el Sitges.
Sens dubte.
Perquè la primera jornada, la Múnia ha guanyat el partit molt bé al terreny de joc perquè va ser superior i
sí,
va guanyar.
Sí, aquí no hi ha cap però, vull dir, un cop s'han enfrontat, ha guanyat la Múnia, per tant, felicitats, ja són tres punts importants, entenc, per ells.
I ja està, el que passa que doncs, la jugadeta aquesta de la Federació Catalana de principi de temporada l'ha fet més mal al Sitges que no pas a la Múnia. A la Múnia l'ha fet un favor, i al Sitges no. Potser també va faltar alguna cosa més per part dels Sitges en aquest moment, perquè doncs, en vez d'esperar tant que juguem molt més aviat aquest partit, perquè ell sabia, el Sitges sabia doncs, que la Múnia doncs, segur que se reforçaria per mirar e intentar de salvar la categoria. Uh-huh. I doncs s'ha deixat passar aquest partit, s'ha jugat ara, i ara doncs, la Múnia està fet, és un equip que tampoc és un equip de l'altre món, però és un equip lo suficient com per anar sumant i mirar de salvar la categoria.
Toni, dèiem la setmana passada que el Sitges semblava haver recuperat les bones sensacions l'altre dia puntuant al camp del Gornal. Bones sensacions que, per exemple, divendres no es van veure aquí a Aiguadols.
No, en cap moment.
Va ser el pas enrere, no?
Sí, en tot moment va ser un pas important a darrere del Sitges. Primer, perquè va jugar, és que els partits que va jugar amb l'equip de Baix, doncs me quedo tan sol amb el partit del Mosia, que doncs, va donar la cara fins a l'últim moment i ja està. Tots els demés, doncs al Sitges l'ha faltat aquella intensitat, perquè l'equip que tenia davant és un equip doncs a necessitat de punts, que sabia que guanyant el Sitges donava un pas endavant, i al Sitges l'ha faltat això. Potser sí que faltaven jugadors. Jo penso que el fet de que jugui molt adelantat al Quique no li va fer gran favor a l'equip. Sí que faltava Vinyola, però jo penso que n'hi ha un altre jugador que poden jugar en el joc de Vinyola i no Quique. Quique és un jugador que mou les cireres al mig del camp, no és un jugador punta. Se va trobar molt sol al llarg de tota la primera part, i quan el Quique doncs, va passar la seva demarcació, doncs es va notar molt a l'equip. Over va estar
gris,
molt descol·locat al llarg de tot el partit, i crec que quan l'Over va jugar més a on amb ell l'agrada jugar, doncs va ser quan va arribar el gol de falta. Jo penso que sí que tenia jugadors lesionats, els Sitges, com el cas de Jaume Jordi. Doncs clar, Jaume Jordi al mig del camp és un jugador que ho nota molt als Sitges, però crec Sergio Moreno és un jugador doncs, que a mi m'agrada molt quan surt a les segones parts, perquè és un jugador que és d'aquells que te fan canviar una miqueta el partit, però sobretot a la segona part. No? Sortir des de l'inici doncs, de los partits que l'he vist al Sergio Moreno, doncs no m'ha fet aquell pes, el pes que jo veig que necessita l'equip. No sé, van fallar algunes coses, i sobretot això, ells van aprofitar molt bé, i de fet la primera jugada que van tenir de falta la van clavar, que era el 0-1 al minut 27, doncs encara va tenir també una ocasió claríssima, ells que doncs, va estar molt acertat Roger, el porter del Sitges, i després va tenir també doncs, la clau, no?, de que a los dos minuts de la segona part... La...
Clar, aquest és el gol que fa mal, el 0-2.
0-2. Sabien buscar molt bé la falteta, perquè bé, és un equip que falta, que busca molt bé. Té aquest jugador, el que parlàvem fa un moment...
Virgilio.
Exacte, que busca molt bé les faltes, la sabien buscar molt bé a la frontal, i de fet les tres faltes van ser molt calcadetes. El segon gol va fer molt mal als Sitges, i tot i que els Sitges al minut 51, Sergio Ximenos, que no havia sortit a la primera part, va sortir a la segona, va marcar l'1-2, podia, no? Era allò que diu, mira, aquesta segona part encara...
Amb un gol que fort... feia concebre alguna esperança.
Sí, exacte, és allò que la gent pensava, mira, sense jugar bé, encara pots, a veure si pots salvar un punt, no? Després arribava també la falta aquesta del Virgilio III, al minut 74, que això doncs llançava les il·lusions per terra, perquè a més veies que el Sitges no podia, volia, no podia, no li sortia res, i al minut 89 arriba aquesta falta d'Over, marca el 2-3, i tot, faltava molt poc, de fet, un minutet més la descompte, i tot i que el Sitges va tenir una, però al final doncs, va acabar perdent. Jo penso que el Sitges va llançar la primera part i això li va fer molt de mal.
Un Sitges que va acabar jugant de nou en inferioritat numèrica, i això, malauradament, ja s'està repetint moltes jornades. Víctor Olmedo, que gairebé es va perdre els 10 últims minuts de partit, i el Jordi Serra, el tècnic, també va ser expulsat minut 65, més o menys.
Potser la falta de l'Olmedo, potser la segona tarda de l'Olmedo va ser molt rigorosa. El que passa que els àrbitres, tu ja saps que els àrbitres, vull dir...
No estan per orgues.
Sí,
no estan per orgues.
A vegades te donen i a vegades treuen, no? En aquest cas, jo penso que se va equivocar amb el Víctor Olmedo, tot i que el Sitges estava elevant sobre molta falta, però clar, si mirem les targes que va treure, és que va treure tant targes al Sitges com a l'equip de la Múnia. El que passa que la Múnia, doncs amb això va tenir una miqueta més d'ofici, va saber caure quan tenien que caure i buscar la falteta quan la tenia que buscar. L'arbitratge era dolent per un i per l'altre, que passa que en aquest cas se va sortir més perjudicat als Sitges, perquè potser va entrar més en aquest joc de l'arbitratge, no? I la Múnia va fer la seva feina i al final se va portar els tres punts. Jo penso que els arbitratges són dolents per tots, el que passa que en aquest cas l'equip més afectat és els Sitges, perquè és l'equip més necessitat en aquest moment.
I en aquest sentit caldria gestionar millor una miqueta...
Sí, passar,
tot plegat, tot
passar
plegat.
Una miqueta de los àrbitres, jo ja sé que això és molt difícil al terreny de lloc.
És evident,
però ara,
que els que juguen estan en calent i viuen una situació molt diferent del que es pot veure des de fora, però, torno a repetir, els Sitges li estan pesant potser
massa
en excés el tema de les expulsions.
Sí,
l'altre dia al camp del Gornal empates una miqueta a l'Heroica jugant amb nous jugadors.
El nou jugador t'expulsen dos.
Clar, això no passarà sempre, Toni.
Clar.
No passarà sempre.
No. No, clar, és que no passa, és que de fet...
I és donar avantatge al rival,
és que de fet,
estigui el que estigui.
El Sitges en marca el segon gol quan estava jugant amb un jugador menys ja, perquè ja no estava Víctor al terreny de joc. Si en aquell moment està Víctor, potser, doncs, clar, el Sitges té més efectius de cara a portar més perill, no? És un jugador més, no? El Sitges és això, el que té que mirar de corregir molt, ja sé que no és fàcil, i més en la situació que es troba el Sitges, però jo penso que el Sitges el que té que fer és guanyar partits, és sumar punts, i ara el proper rival és el Camp Vidalet. Serà un rival diferent, perquè potser la intensitat d'aquest equip no serà la mateixa de la Múnia, que sabia que es jugava molt. La Múnia venia aquí conscienciat a guanyar els Sitges, perquè sabia que guanyant els Sitges es treia un rival directe damunt, i lo passava, no? I clar, el Camp Vidalet és diferent, és un equip que té moltes coses fetes, que vindrà a guanyar, però que segur que defensivament donarà més espais que no va donar la Múnia.
4-22, anem a escoltar el que deien, per exemple, Víctor Olmedo, defensa de la Unió Esportiva Sitges, del partit i evidentment de la seva expulsió.
Sí, veníem amb moltes ganes, sobretot per el partit que teníem ja a un punt, després de moltes de jornades sense sumar, i havíem de fer bo aquest partit, i més contra la Múnia, que és un equip que, bueno, teníem ganes i tal, no? El que passa que la primera part ha sigut molt estranya, hem jugat molt nerviosos, històries, i la segona ha sigut amb més ganes, però és que realment va ser una sensació una mica agridolça, perquè realment no han tingut cap jugada que l'hagin fet ells, que hagin centrat o rematat i tal, no? Una mica de perill, perquè tot ha sigut de faltes que ens han pitat al bord de l'àrea, que han marcat, qualitat i tenien algú que la xutava bé i em fot tres gols que per mi és que no reflexa el partit, que hem jugat malament, sí, però no reflexa el partit, la veritat.
Home, ells han tingut la clau, la segona part, sortir als dos minuts, la falta, el frontal de l'àrea, marquen el 0-2, clar, així és molt complicat jugar, no?
Sí, la veritat que sí, passa que clar, ha marcat el 0-2, sort que després, tot i això, l'equip ha seguit perquè sabien que havíem de tirar endavant i el Sergito ha fet el gol aquest que ens donava ja per fer només un gol o empat ni que fos i tal, no? I l'equip es notava que tirava endavant, passa que després ja, la falta que han tirat un altre cop, tot han sigut faltes, que realment és una cosa que no t'esperaves perquè és una falta al borde i pot ser que o la defensa, la barrera o jo que sé, o el porter, però és que l'han tirat bé i ja està, realment és ha sigut per les faltes, però bueno, jo crec que ha sigut més bones trucances per ells i per nosaltres mala sort.
T'expulsen. Per què t'expulsen, Víctor?
No sé per què m'expulsen, perquè soc un jugador que no em treuen gaire mai trucrogues, perquè intento jugar net i jugar a futbol, que és com m'ha ensenyat, i no sé, la primera targeta groga és un jugador, un central d'ells que ha vingut a buscar el Patrick, em sembla, i l'ha fot una empenta, i clar, jo li he dit que se marxés, que li he dit, escolta, que ha vingut aquest des de l'altre camp, perquè l'ha monestès, perquè això no em pot fer, ni més per agradir a un jugador nostre. I jo què sé, doncs com tu l'has vist, com els fans, que el tema Salomón i aquest, doncs mira, han vingut els dos, en aquestes dues, per dues targetes. Tot i això, dic, bueno, vale, tinc targeta, puc jugar amb targeta, perquè sé jugar amb targeta, però la segona, no sé, ja no sé si és que l'àrbit volia treure'm del partit o que sigui, perquè el jugador que ha vingut li ha tret la pilota, tothom ho ha vist, i a sobre és que el jugador havia deixat ja de vindre, de lluitar, perquè ha vist que m'havien portat, i quan ha pitat i no sabia que havia pitat i em treu una altra targeta, m'he quedat en blanc, tots ens hem quedat en blanc, i és que m'he enfadat molt perquè no ho diu que m'expulsin, perquè sé que deixo l'equip amb un menys, i a part que de totes formes és per la setmana següent que no podré jugar, i això em treu la polleguera.
Te perds el partit del canvi de let, eh?
Un partit que tenia molta gana de jugar, perquè sempre on es demostra quan estàs al nivell és quan jugues quan és millor, ni que sigui aquesta categoria, i el canvi de let és un partit que volia jugar i tirar endavant per demostrar que si es pot jugar, però mira, al final m'ho he de perdre i esperar-me per la setmana següent, sóc que mira, juguem el dijous i després el dissabte vull jugar, de totes formes podré jugar el dissabte.
El que són les dinàmiques, va començar molt bé el Sitges, ara ha començat aquesta dinàmica negativa i doncs no surten les coses, costa molt, a la Gornal vau estar a punt de guanyar el partit, aquí doncs fins i tot, anant com ha anat el partit, l'empat gairebé ha estat al costat del Sitges, però quan un comença en aquesta dinàmica és molt difícil sortir, no? Sortirem o què?
Jo crec que sí, segur que sortirem. Passa que són moments de partit, i passa que costa més també perquè som un equip jove i tal, i llavors ja tots els nanos pues costa, perquè si no hi ha un referent o algú que tiri l'equip i tal, i això és cosa de tots, saps? De posar en sèrio i tirar endavant. Jo crec que estic completament segur que el Sitges tindrà molt bons resultats, però en quan es agafi confiança perquè costa com a equip i no sé... S'haurà de veure, jo crec que segur, estic completament segur, perquè hi ha jugadors que hauran de tornar, quan estiguem tots els jugadors sencers, tota la plantilla, crec que serà tindrem molts bons resultats, segur, la dinàmica serà totalment positiva.
Sí, això és el que deia Víctor Olmedo, que no podrà jugar, com li recordava el Toni, aquest dijous amb el canvi de let. Sortosament, torna a haver partit dissabte amb la unificació Bellvitge i el Víctor sí que podrà estar. Dijous també podrà estar
Javi González
i Guillem Minyola. Bé, uns es van perdent partits, però anem recuperant d'altres. I no sé si hem parat atenció, però Víctor Olmedo en un moment de la conversa diu és que potser ens falta algun referent.
Sí.
Ho dic això perquè és un tema que hem debatut aquí, hem parlat. Sí. No sé, Toni, fins a quin punt pot ser o no important, no? La figura d'un jugador que en moments difícils doncs, sàpiga allò agafar el toro per les banyes i girar la truita.
Sí, estic totalment d'acord i a més aquí l'hem parlat molt.
Tot i que també hem d'estar d'acord amb el que diu, no? De que, per exemple, hi ha jugadors joves, sí ho són, però amb una qualitat suficient com per intentar sortir d'aquesta situació.
Sí, el que passa és que quan el partit te se posa malament, si tens un home veterà en referència allà al mig del camp o bé en defensa, doncs sempre el col·loca millor, no? I doncs te tira una miqueta endavant, no? Allò de tranquil·litat, anem pas a pas.
Una miqueta que faci de crossa, no?
Exacte. Recolza't aquí que anem a tirar endavant. I falta això una miqueta. Jo penso que l'equip és molt jove i falta aquest referent. De fet, els jugadors cada vegada vegada que parla amb ell, doncs això ho nota molt a faltar.
Bé, anem a escoltar Jordi Serra. Jordi Serra, que evidentment reconeixia que l'equip no havia estat bé, parlant també sobre la seva expulsió, una miqueta quines eren les reflexions en veu alta d'aquesta derrota 2-3 amb la Múnia.
Sí, no hem estat fins avui. D'inici es veia que estàvem una mica espessos, no sé si els nervis i la il·lusió mateix, a vegades s'acumula tot i no sortia ni un control ni un passe. Ens hem tingut que veure 1-3 i amb un jugador menys per intentar la heroica, que hem aconseguit el 2-3, quasi aconseguim el 3-3, però bueno, massa tard, una reacció tardia. El que hem d'aconseguir és tranquil·litzar-nos tots, la mateixa tranquil·litat que vam tenir a la primera part de la Gornal. I bueno, pues bueno, com bé deies, avui no ha sigut el nostre millor partit, però tampoc les circumstàncies del joc acompanyen, no? Tres faltes, tres gols i poca cosa més, un partit poc vistós i que ha guanyat pues el que menys malament ha jugat.
Una de les claus ha estat sobretot als dos minuts de la represa de la segona part, aquesta falteta, gairebé a la frontal de l'àrea, marca el 0-2, clar, amb el 0-2, doncs clar, l'equip queda glaçat i tot i que intenta sortir, doncs li trobava les cames en tot moment, no? I ells juguen molt tranquil perquè estan guanyant 0-2.
Sí, bueno, tremola les cames perquè a part és que jo hi ha coses que ja no les entenc. Taxativament no entenc la diferència de criteri de targetes, no entenc la diferència de criteri d'indicació de faltes, no entenc el criteri que segueixen els àrbits per sancionar entrenadors, no entenc absolutament res del futbol. És cert que, i rectifico el que he dit, que els Sitges avui no hem jugat bé a futbol, no ens ha sortit res. Jo crec que la mateixa joventut i els mateixos nervis que volen, aquesta il·lusió que tenen dins per guanyar, avui hi havia un motiu extra, que és l'enfermetat i infart del Joan Formatxer, que va tenir un segon infart i els jugadors estaven extramotivats. Aquesta extramotivació igual ens ha portat a no jugar bé a futbol, però ja n'hi ha prou. Hem de dir prou perquè és una passada el que estem vivint aquest any amb quant a targetes, penals, expulsions. Jo mateix porto una tercera expulsió i sense ni entendre-la, perquè és que avui no l'entenc. M'he vingut
expulsat?
Perquè hi ha una jugada aquí a la banda, que la pilota estava a l'altre costat i el Sam, el jugador de color d'ells, li estava ficant contínuament patades amb el juvenil, amb els secades. Llavors he dit, li està donant patades amb el juvenil, li està donant patades amb el juvenil. I m'ha vingut l'àrbit i ja està bé, targeta vermella directa. I per què? Pregunto jo amb el Josep Penya, que l'estimo molt i és amic meu, perquè la primera part només és groga. No sé, és que m'expliquin una miqueta aquestes, si és perquè sóc jove, si és perquè sóc tonto, si és perquè tinc mala premsa, no sé, que m'ho expliquin. Jo crec que sóc molt educat a la banqueta i no falto mai el respecte a ningú, el que passa que sóc un tio que viu i ja m'estic fartant una miqueta d'una imatge que se m'està volent atribuir amb el comitè arbitral, perquè és injusta a totes llums. Jo crec que ja des del club està intentant fer alguna cosa, perquè hi ha vegades que sí que et passes, però ja aquestes tres d'aquest any se m'estan posant a sobre com una llosa i l'equip també les paga.
La setmana passada al Sitges solen tres penals en contra, l'expulsen dos jugadors. Aquesta setmana també doncs, ha acabat amb dos jugadors menys. Sí, bueno, a un jugador i a l'entrenador.
No sé.
El Víctor no s'entén tampoc.
No s'entén, no és ni falta, li treu targeta. Si tens dubtes de la falta no treguis targeta. A part és que ho veiem tots. Se n'enriu quan el fa fora, se n'enriu, perquè m'ho ha comentat el David. És que encima se li rie la cara. Vull dir, aquestes actituds, ara jo intento parlar amb ells i no es pot parlar, és una cosa insuportable. Jo li he dit amb la línia, li he dit, és que som entrenadors, no som assassins. No som assassins, no mengem a ningú, som gent que ho viu amb intensitat, que no fa mal a ningú i que respecta les decisions, però les intenta portar a la consulta. No hi ha manera, no hi ha manera. Després van en camps que no tenen criteri i els hi foten de mastegots, però ja, bueno, ja jugaran sempre, no passa res. Aquí Sitges, com que és molt còmode arbitrar, vindran sempre així.
Bé, s'acaba perdent ara a pensar en el partit del dijous amb el canvi de l'Ep, perquè clar, avui doncs, sí que la Múnia
adelanta
el Sitges, sí que és això, però clar, ara el que té que pensar el Sitges és en el proper partit, a veure si es pot guanyar el canvi de l'Ep, no queda un altre, no?
Sí, bueno, crec que l'equip és capaç de guanyar a tothom, és capaç de perdre contra els quatre de sota, anar a la Gornal i jugar amb dos tios menys i mereixer la victòria. És un equip que és de llarg camí, és de llarg recorregut. Ara l'únic que ja et dic, que demanem que se'ns respecti els llargs recorreguts, perquè si veiem que un equip jove que no fot una patada en l'aire té que tenir cada partit dos expulsats, doncs anem pel mal camí. Jo és que no ho entenc, i tu que vas també per molts camps de futbol, tu veus com és el Sitges, si d'algú peca és de no anar-hi massa, d'anar amb poca intensitat, i jo que hi ha cada vegada expulsions, és que la veritat és que no ho entenc, i I la mateixa confiança que teníem avui abans de començar el partit, doncs l'haurem de traslladar dijous, 8:30, una altra textura, un altre partit, un equip que vindrà a jugar més a futbol i bueno, que ens posarà molt difícil, però nosaltres també els hi posarem molt difícil a ells. Vull dir que ara el que queda és que tenim un dinar avui tots junts, que això també ens farà estar més units. Després aquesta nit tenen un sopar, vull dir, és un dia de Sitges total. Bueno, que disfrutin, que desconnectin i el dimarts a tornar-se a picar les botes i a guanyar el partit el dijous.
Com ha canviat la cosa, si aquest partit s'hagués jugat la primera jornada,
Sí, són unes altres coses d'aquelles que no s'entenen dels comitès de competició, no? Ara veuran la meva targeta, em ficaran un partit, ni llegiran el que ha passat, no cal ni que fem ni cap recurs ni res, però bueno, la Múnia pot dir que no té jugadors, no venir a jugar, després demanar-li jugar un altre dia, tampoc venir a jugar. Bé, és igual, els equips aquests sempre tenen les de guanyar. Els que fan les coses bé, a vegades, tenen les de perdre. Però bueno, nosaltres, ja et dic, hem de seguir aquesta línia, seguir sent Sitges 100%, felicitar els nanos de la base que s'han quedat a animar i bueno, intentar dedicar-los a victòria dijous que ve, i si no dissabte, vull dir, això és partit a partit i serà una lliga molt difícil. Ho dèiem al principi quan guanyàvem i ho diem ara quan no guanyem.
Avui no he vist el Jopis, que estava lesionat.
Sí, té una elongació a l'abductor, sí. Llavors a la segona part hauria pogut entrar, però hem preferit no arriscar-lo ja, que, com que tenim també algunes altres baixes, i per dijous que estigui recuperat, no? Perquè ens ven un partit dijous, dissabte, hem de recuperar el Jaume i tenir-lo al 100% per dijous. Vull dir, ha sigut una decisió purament de cuidar-lo una miqueta i que no volgués forçar i es trenqués.
Potser aquest és l'últim partit del Gorka amb els Sitges?
No, dijous encara estarà amb nosaltres. Val. Després ja no sabe quin recorregut té. Sé que té diverses ofertes. Jo crec que la penya jove és ara mateix el que juga amb avantatge. La penya jove és un club que està fent les coses fantàsticament ben fetes. Va de front, parla amb qui té que parlar, i quan té que parlar amb algun jugador truca amb l'entrenador o amb la directiva. No va per darrere i truca directament amb els jugadors, cosa que és una mica lletja, i això és una cosa que ara aprofito per dir-ho.
Molt bé, ho dius per algú?
Bueno, hi ha equips que més d'anar a front van tocant jugadors amb trucadetes i cosetes, i això a vegades amb els jugadors també els desconcentra. Jo l'únic que demano és que es faci les coses bé, i si volen algun jugador, si el jugador sempre que vulgui marxar, que a pesar de que els resultats no van bé, que jo no crec que el Gorka marxa per motius laborals, si no es quedaria, jo conto amb ell. Però bueno, que suposo que tu m'entens. Jo vaig sempre de front, quan vull un jugador truco, yeah. Però hi ha altres equips que quan volen un jugador van per darrere i no fan el que tenen que fer.
Quatre i 35, les reflexions en veu alta que feia Jordi Serra, que, com han escoltat en aquest darrer tram de conversa, es queixava, no?, una miqueta d'una situació que, vaja, pel que es veu, es ve repetint, que és una miqueta que li estan tocant jugadors als Sitges.
Sí, sí, clar, jo li pregunto pel Gorka i doncs si marxa o no marxa, i em diu que sí que marxarà, i doncs que segurament marxarà doncs amb el Josep Riamau.
La penya jove sembla probable el destí de Gorka Pujol.
És un home que va de cara, uh-huh. Però que no va com un altres que van per darrere, no? I clar, jo me va quedar una miqueta sobtat.
El dubte, no? El dubte.
La dubte aquella que...
Bé, ja ens va explicar una miqueta la situació que va viure també el Sergio Jiménez, amb allò que ens va dir, recordo que era el dia després d'haver perdut, el mateix dia que el Sitges havia perdut a Cubelles, que el Jordi ens va dir, home, ha estat una setmana complicada perquè el Vistalegre ha tocat el Sergio i el nano ha estat una miqueta allò descentrat i tal. En fi, són situacions que no són ni noves ni velles, sinó són les que són.
Són les que són, sí, sí. El que passa és que, clar, són situacions doncs, que ho estan vivint ells en aquest moment, però, clar, la situació més difícil, la situació que ells tindrien que tenir més en compte, doncs és la de la classificació, no? Mirar de, sobretot, aquest partit amb el canvi de let en què hem parlat, a veure si doncs sorprenen el canvi de let i sumen els 3 punts, perquè ja fa molts partits que no guanyen.
Un Sitges tònic que és 15è a la classificació, o el que és el mateix, quart per la cua, 11 punts, com també tenen 11 punts, per exemple, el Joventut Prat i la penya Unión Màlaga i el Cubelles, fins i tot, que és penúltim classificat. Per tant, repetim, fora bo que el Sitges pogués sumar els 3 aquest dijous. Repetim, 8:45 del vespre aquí a Aiguadols amb el canvi de led i... per demanar que no quedi, no? Això és com aquell que fa la carta als Reis, i dissabte a partir de les 5 aquí amb la Unificació Bellvitge.
Clar, és que tu tens que aprofitar...
Serien 6 punts...
Clar, és que tens que aprofitar els partits de casa.
Que bons que serien, sí, sí.
Fora és molt més complicat, és molt més difícil. Els de casa, almenys, tu coneixes millor el teu camp i el teu terreny de joc. Clar, és evident que pensem en això, perquè és una cosa molt normal.
Sí, sí, sempre intentem pensar allò en positiu, i pensar que el Sitges serà capaç de guanyar. Què li queda als Sitges després d'aquests dos partits que els acabem de comentar? Doncs, per exemple, tancarà l'any, tancarà aquest 2013, de gran record, evidentment, perquè el 2013 sempre recordarà com l'any de l'ascens a la segona catalana, doncs visita un camp difícil, Júnior, a Sant Cugat, el dia 21 de desembre. Arribarà el Nadal i el Sitges reprendrà la competició rebent aquí un equip també que està a la cua, el Penya Unión Màlaga, el dia 11 de gener, i tancarà la primera volta jugant a Rubí, al camp de l'Olímpic Can Fatjó. Aquest és el panorama que té el Sitges d'ara fins la fi de la primera volta.
Sí, sí, entre Sant Cugat i Rubí està a la recta final del campionat.
Està a la recta final del campionat. En fi, doncs, dijous, dijous a 8:45 del vespre, amb aquest Sitges a Can Vidalet, partit de la jornada número 11. I, Toni, com dèiem, també la tercera catalana que ja s'ha posat al dia. És a dir, tots els equips ja tenen 13 partits disputats. Quedaven dos. Un que es va jugar dijous. Que és...
Fundació Atlètic Vilafranca va ser Vilanova.
Sí, senyor, va guanyar el conjunt vilafranquí per 2-1. Era un partit pendent de la jornada número 1.
També, sí, sí.
I també es va jugar, en aquest cas, ahir, i corresponent a la jornada número 5, el Capellades Penya Jove. Partit que es va suspendre amb 0-2 favorable a la Penya Jove. Faltava, em sembla, que un minut per acabar la primera part. El Capellades, si no recordo malament, jugava amb un home menys, i ahir es va reprendre aquest partit, i bé, al final el conjunt de la Penya Jove va acabar guanyant per 0-5, i 3 gols de Toni Salido.
Toni Salido, sí, sí.
En ahir, plan estel·lar.
Ahir va ser el seu partit, el partit de Toni Salido, dir que aquest partit s'ha guanyat 0-5, 2 gols havia marcat anteriorment Jordi Muñoz i 3 gols l'ha marcat el Toni Salido. Uh-huh. Doncs són 3 punts molt importants perquè, home, ara la Penya Jove té un proper rival, el Carme, que si és capaç de guanyar-lo, que juga a casa... De fet, la Penya Jove tan sol ha guanyat 2 partits, que aquests 2 partits han sigut a fora, al camp del Carme, perdó, al camp del Montserrat Igualada, uh-huh, i al camp del Capellades.
El Capellades, sí, sí.
I doncs a casa l'únic que ha fet ha sigut empatar partits, em sembla que porta 4...
Tants com 4, sí, 4
senyor. 4 empats a casa, i doncs a veure si puc guanyar el primer partit amb el Carme i ja afrontar... Jo penso que la Penya Jove afrontarà la segona volta amb molta més tranquil·litat.
Pel que fa al Suburense, recordem que reprendrà la competició jugant a Riu de Villes aquest dissabte a partir de 4:45 de la tarda, que acabarà aquest 2013 en rebent l'Òdena, bon partit per acabar l'any, un bon partit el dia 22 de desembre, que tornarà de vacances jugant al camp del Cué, del Quintinenc, i que acabarà, tancarà primera volta rebent aquí el Montserrat Igualada.
Sí, sí, Montserrat
aquest
Igualada.
Aquest és el panorama que li espera al Suburense, que no és massa dolent.
No
és massa dolent.
Jo penso que l'únic equip doncs, que està a l'alça al Suburense és l'Òdena.
Pot ser l'Òdena.
Que el rebrà aquí, uh-huh, en l'últim partit de l'any. Doncs, i ara té Rudi Villes, que no serà fàcil, perquè Rudi Villes és un equip necessitat, en un partit que juguen a partir de 4:45 el dissabte, uh-huh, doncs, però jo crec que el Suburense és molt superior al Rudi Villes i guanyarà aquest partit. Un Suburense que mirarà a veure si porta per tercera setmana consecutiva i deixa la seva porteria a zero sense encaixar cap gol, i doncs d'alguna manera és l'equip que menys gols l'han fet tan sol 11 gols, uh-huh, i doncs és el segon equip més golejador, i sí, això sí, ho diu tot.
Tanquem carpeta futbolística, 4:41 minuts de la tarda. I ens volíem fer ressò, com els hem comentat a tot just en començar el programa d'aquesta tarda, de la trajectòria de l'equip femení del Rugby Club Sitges. immaculada, de moment, la trajectòria de l'equip femení d'aquest Rugby Club Sitges, que ha disputat 5 partits, que els ha guanyat tots 5. Més que guanyar-los, vaja, la majoria d'ells ha acabat apallissant a les seves rivals. Hi ha números que són tan evidents i tan bèsties, si se'n permet l'expressió. 209 punts a favor, només 25 en contra. Li treu 7 punts de diferència al segon classificat, que és el Castelldefels. En fi, són números que avui volem contrastar amb l'entrenador, amb un dels artífexs d'aquest gran equip femení del Rugby Club Sitges, com és el Joan Carles Anguita. Joan Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Què tal, com estàs? Suposo que content, no?, amb aquests números.
Sí, bueno, la veritat és que estem molt contents. No solament jo, sinó, bueno, tot el club. Impressionats.
Home, suposo que sorpresos, no?, també, vosaltres mateixos, o no?
Sí, la veritat és que sí, estem sorpresos perquè no sabíem com estaríem aquest any i la veritat és que ha sigut una bona trajectòria des de l'any passat fins aquest any, o sigui que la veritat és que va tot com a rodes, de moment.
És una miqueta, Joan Carles, no sé si dir que la continuïtat de la temporada passada.
Sí, sí, és això mateix, perquè suposo que és, tot el que van aprendre l'any passat ho estan aplicant aquest any i llavors està funcionant molt millor. Uh-huh. Llavors és la continuïtat aquesta. El que passa és que, clar, hi havia unes noies que havien marxat i han vingut unes altres noies que s'han adaptat molt bé a la continuïtat aquesta que van començar l'any passat i per això està tot sobre rodes.
Com s'explica una miqueta aquesta trajectòria, el que comentàvem ara fa uns moments, no només pel fet de guanyar els partits, sinó de passar literalment per damunt de les vostres rivals?
Bueno, a veure, tampoc és així, el que passa és que ja els números no... A veure, una cosa són els números, que hi ha els papers, i una cosa és a l'hora de jugar al camp. Però bueno, no hem passat per sobre, sinó estem lluitant molt, sempre amb les contràries, però no són els números... A veure, el que posa el paper no es reflexa tan bé així, eh?
Ja. Yeah. Mm-hmm.
És totalment diferent, el que passa és que... potser sí, el que estan treballant elles fan que sigui aquests números, el que es poden reflexar. El que passa és que l'altres equips també ho estan fent molt bé. El que passa és que amb els punts que anem guanyant fent bonus, per això estem molt més amunt,
sí, sí,
que els altres.
Li traieu 7 punts al segon classificat, que és el Castelldefels, un equip al que ja heu guanyat, en aquesta primera part del campionat. Us queda un partit, no?, per tancar aquesta primera fase, Joan Carles?
Sí, ens queda un partit aquest cap de setmana, que és contra el Sant Cugat.
Sant Cugat Granollers.
Sí, sí. Que, a veure, nosaltres sempre diem que les contràries sempre són fortes i la veritat és que són molt fortes, sempre, gairebé totes. Uh-huh. Arriben a jugar amb més noies que nosaltres, però nosaltres, clar, tenim l'experiència de l'any passat, llavors tenim aquest avantatge.
Aquest plus, no?, una miqueta de...
Sí. Uh-huh. El que passa és que, clar, amb 100 noies noves que han vingut i hem marxat unes altres quantes, o sigui, estem jugant així. El que passa és que a la lliga aquesta tenim una mica més d'avantatge amb això, però sempre lluitem, però fins al final, o sigui, no, els números que hi ha en els papers no reflexen tan bé.
Evidentment ningú nega, no?, una miqueta el treball, o tot el treball que hi ha al darrere. Simplement et volia fer el comentari aquest, no?, que sorprèn, no?, aquesta contundència del marcador.
Sí, la veritat és que sí, és que, a veure, acaben totes i baldades, com ho diguéssim així, no?
Sí. Escolta, quan dèiem, tanqueu aquesta primera fase sí, jugant dissabte aquí a Santa Bàrbara amb el Sant Cugat Granollers. Bé, torno a parlar sobre el paper. És un equip que no ha guanyat encara, sembla, cap partit. Clar, seria una sorpresa majúscula que no guanyéssiu aquest partit de dissabte.
Bueno, a veure, nosaltres sempre sortim a guanyar i, bueno, i també ha passat-nos bé, O sigui, jo sempre dic això, primer ho passar-ho bé, després que ningú es faci mal, i després si ho guanyem millor, o sigui...
Per aquesta ordre.
Però bueno, a veure, segurament ho hauria de ser així, que hauríem de guanyar, però també jo vull fer uns canvis aquest cap de setmana perquè, o sigui, si hem de jugar, que sigui una mica diferent.
Vols provar algunes coses noves?
Clar, hem d'aprofitar quan... Llavors, o sigui, això és com els grans de futbol i tal, no? Que sempre quan jugues amb un inferior sempre poses algun de nou.
Aprofites per fer algun canvi.
Sí.
Escolta'm, Joan Carles, un cop acabeu aquesta primera fase, què haureu de fer?
Bueno, a veure, la Federació Catalana, a la Lliga Superior, han de ser... és que encara no tenen molt de clar, però el seu seria que les dues primeres o les tres primeres anessin a la divisió d'honor, que és la divisió més forta, que sí. És l'INEF i el Jake, sí. Que aquest any el Jake de Girona està molt, molt fort. I després la resta jugarien uns play-offs amb nosaltres i bueno, a veure si, com l'any passat més o menys, però uh-huh. No una mica més... Sí, amb menys noies, no? Amb menys equips.
D'acord.
Però encara no està decidit del tot, perquè han de mirar que com està...
Una miqueta com es configura tot plegat. Escolta'm, sí. No m'agradaria passar per alt el fet que precisament varen comentar ara fa unes quantes setmanes el fet de que dues jugadores del Rugby Club Sitges, com són la Hannah Gascoigne i la Rosana Basurto, han estat convocades, bé, van ser convocades per fer entrenaments de la selecció catalana. Escolta'm, això és fantàstic, és una miqueta el reflex, no? El premi a aquesta bona trajectòria que esteu tenint.
Sí, també és un premi que els hi donem a elles perquè són noies que venen sempre a entrenar, que s'ho curren molt, no? Uh-huh. Llavors, sempre nosaltres tenim l'última paraula, els entrenadors d'aquí, i nosaltres podem enviar allà, però són noies que realment s'ho mereixen.
Sí.
També t'has oblidat de dir la Raquel.
Ah, val.
Vale, que és una noia que està anant i que també està molt... O sigui, que juga molt bé, és molt ràpida i tal. Uh-huh. Sí, tenim tres, més o menys, sempre que van allà.
Val. Recordem que la selecció catalana femenina jugarà al Campionat d'Espanya de seleccions, em sembla que és el mes de gener a Corunya. Veus que aquestes tres jugadores tenen opcions d'anar-hi?
Bueno, sí. O sigui, per anar-hi poden anar totes les noies. El que passa és que, clar, després hi ha una competència bastant forta.
Per això t'ho dic.
Sobretot amb les noies del INEF i del Jay, que són les més punteres de tot l'estat. O sigui que...
Molt
però
bé.
Bueno, i també estan tots equips com Sant Boi, que és molt fort, el Gòtics, que també està divisionat d'una B. Uh-huh. O sigui, a veure, però poden entrar, entrant, o sigui, poden entrar. El que passa és que hi ha un Catalunya A i un Catalunya B.
Ja.
Uh-huh. A veure
si hi ha sort. 4:49, doncs, Joan Carles, gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé. Sort de cara a aquest dissabte, en aquest últim partit de la primera fase, i escolta'm, a veure si ens retrobem quan acabi la temporada i podem parlar de l'ascens de l'equip.
Sí, a veure si és veritat. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Deu minuts i arribarem a les 5 de la tarda amb Joan Carles Anguita, entrenador de l'equip femení del Rugby Club Sitges. Hem volgut, vaja, que ell mateix ens fes una primera valoració d'aquesta espectacular temporada que està duent a terme l'equip femení del Rugby Club Sitges i, com no, d'aquestes tres jugadores dels Sitges que han estat convocades per entrenar així d'entrada amb la selecció catalana i amb opcions, per què no dir-ho, com deia el propi Joan Carles, per ser el Campionat d'Espanya de seleccions el proper mes de gener a Corunya. I acabem el temps de descompte. Avui, Toni, parlant d'hoquei patins, no hi ha hagut jornada, com dèiem, i és més, el primer equip del Club Patí Sitges no torna a jugar fins al, no aquest cap de setmana, sinó el que ve.
Sí, tindran unes vacances,
sí,
llargues.
Vacances llargues, eh?
Jugaran un partit i després a descansar, s'ha passat Nadal.
Mira, fixa't, el Club Patí Sitges juga el proper partit, el juga el 21 de desembre, que és dissabte, a 6:45 a la pista del Barberà.
S'ha acabat?
S'ha acabat l'any a celebrar el Nadal i començarà la segona volta, el cap de setmana de l'11 i el 12. Concretament, el Club Patí jugarà a la pista del Cambrils el 12 de gener i el proper partit a casa, per aquells que diguin, home, fa temps que no veig el Club Patí Sitges, doncs s'hauran d'esperar fins al 18 de gener, que ve aquí el Santa Perpètua. Aquest és el calendari que li queda al Patí.
Sí, clar, va començar jugant a casa, doncs comença la segona volta jugant a fora, i si l'últim partit de la primera volta és a fora, doncs per això té dos consecutius. Quan vingui la gent doncs a veure el Patí Sitges, ja no veuran aquí a Isaac Martínez,
que com ell mateix ens va reconèixer la setmana passada, podrà jugar, em sembla, l'últim partit.
L'últim. A Barberà jugarà.
A Barberà serà ja el seu darrer últim partit.
Correcte.
Perfecte. Volíem que Magí Mestre, coordinador del Club Patí Sitges, ens valorés una miqueta bé com està anant la temporada del Club Patí Sitges. Magí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Escolta'm, bé, un calendari així una miqueta estrany, eh?
Sí.
Ara al Patí li toca descansar la propera jornada.
Jo diria que us vull rectificar.
Sí, sí. Val, val.
Pot ser que el dia 21 juguem a casa en comptes de fora.
Vaja, segons calendari... Bé, ara no ho sé, Magí, ho hauria de consultar, però bé.
Jo diria que juguem... diríem, juguem a casa,
sí?
Amb el Barberà, dissabte a 2:15, va. Dia 21.
Pot ser, doncs aleshores ha estat una errada meva a l'hora de...
No, teva i meva.
Sí. Dir que...
Creiem que es tornava a jugar a fora. Bé, en qualsevol cas, rectifiquem, partit a casa, dissabte 21, com deia el Magí, a partir de 6:45. Serà aquest, Magí, l'últim partit que jugui l'Isaac?
Sí.
És, entenem, una baixa sensible, per què no dir-ho?
No, és una baixa molt important. Per motius laborals, com ja sabem,
sí.
Marxa del país. I mira, el dijous passat vam fer la despedida de tot l'equip, vam anar a sopar i ens vam despedir d'ell i li desitgem el millor, i que si no passa res, doncs quan torni tindrà les portes obertes, com sempre.
Clar, Magí, si et pregunto què perd l'equip sense l'Isaac.
Bueno, tant l'aspecte defensiu com l'ofensiu també, perquè és un jugador molt important, al nivell que té ell, pocs jugadors d'aquí a casa el tenen,
sí.
I és un jugador a casa, que sent els colors, que no... jugadors del seu nivell aquí a casa, pocs en queden ara.
Vaja, jo no sé si dic que marxa una miqueta al pal de paller.
Sí, diríem, era el capità, és un jugador de casa, és una peça molt important, i més a la categoria en què estem, no?
Uh-huh.
Però bueno, les coses personals de cada jugador és,
sí, és evident,
és important, i, uh-huh. I la feina i els estudis i tot en general és el més important, no?
Uh-huh. És evident,
podem fer més, no?
És evident que el pla personal i professional de cadascú és el més important, després ja vindria la parcel·la esportiva, no? Que és del que estem parlant hores d'ara, i per això et preguntava, no? Què perd l'equip, tot i que s'incorpora un nou jugador, l'Iñaki, oi?
Sí, l'Iñaki ja fa 15 dies es va incorporar, perquè tot va ser que ens vam assabentar de l'Isaac, després vam tenir la mala sort de la lesió de Becker, el turmell, i una cosa amb l'altra, doncs ens feia falta un jugador, no estava jugant i va començar a vindre a entrenar, l'entrenador va acceptar i ara ja és un més a l'equip.
Uh-huh. De quin perfil de jugador estem parlant, Magí?
No, l'Iñaki és més ja un delanter.
Uh-huh.
Vale? Potser no el teníem només el Jordi Pena allà davant i faltava un home també gol en el seu lloc. L'únic que perdem un defensa i un tot terreny com l'Isaac, no? Però bueno,
és evident,
intentarà fer el que es pugui i que li vagi molt bé i molta sort.
Uh-huh. On jugava l'Iñaki?
L'Iñaki fa un parell d'anys jugava a França.
Sí.
L'únic que per temes econòmics aquell equip no va anar massa bé i va tornar cap aquí. Viu aquí a Mas en Serra, a Roquetes. Uh-huh. I havia jugat, jo diria, sempre a la base del Vilanova.
Sí.
Després se'n va anar a jugar a Andorra, a França, i ara tornar cap aquí.
Uh-huh. Després una altra cosa, espero un molt bon jugador com el Isaac, però tot i que són característiques diferents, però sí. Tenim aquí doncs un jugador com el Carles Busquet, que potser és el que té que portar el rol de l'Isaac, no?
Sí, diguem que en Carles ha anat potser de més a menys. Va fer un inici de temporada, de pretemporada fins i tot, i de setembre molt bo,
sí.
I ha baixat una mica potser per una petita lesió i una mica de tot ha baixat una mica, però jo crec que si ara per Nadal es posa les piles i es torna a recuperar al 100%, ha de substituir, ha de tindre entre ell i el Xavi Guerrero fer força allà darrere.
Escolta, Magí, gairebé per anar acabant, falten 4 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Escolta, el que queda més o menys clar és que l'ascens és cosa, no sé si estaràs d'acord, de 4 equips.
Sí, per mi els 4 equips serem el Molins de Rei, el Valls, el Ripollet i nosaltres.
Uh-huh.
I hem 2 places per 4 equips. Entre aquests 4 sí. En pujaran 2. Uh-huh. I la resta sí que els Monjos, el Mataró, pot donar alguna sorpresa, com ja ha donat,
uh-huh.
Però ja et dic, entre... és que el Molins, el Valls i el Ripollet hi hem jugat i tenen un equip semblant al nostre, no, sense desmereixer el nostre, però qualsevol dels quatre jo els he vist i no, qualsevol pot pujar. I estigui més encertat amb els creuaments i no faci perdre cap partit tonto, allò que de vegades passa.
Sí.
Estarà allà.
Molt ràpidament, amb l'Isaac firmaves, però sense l'Isaac com ho veus?
Jo igualment ho veig bé, vale, perquè l'equip entrena bé, tenim un entrenador que té moltes ganes, pensa tant amb els veterans com amb els joves, els fa treballar, que és important, i després diríem els resultats ho diran, no? Amb els encreuaments més importants es veurà si podem estar allà o no. Ah, ens tocarà anar a Molins i anar a Ripollet, que seran dos pistes difícils.
Sí.
Però bé, no s'ha de jugar, si no, no estaríem jugant la Lliga, no? Si, perquè si podíem, si quedes 6 o 7 i no et jugues res, pues, massa al·licient no té.
Està clar, està clar. Està clar.
Almenys, estiguem o no, hem de quedar dels 4 primers i si podem estar primers, millor que millor, no? Uh-huh. I donar-ho tot.
Perfecte. 100%. Doncs amb aquesta última reflexió ens quedem. Magí, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu-siau, bona tarda. Bé, doncs amb en Magí Mestre, coordinador del Club Patí Sitges, hem esgotat ja aquests instants finals de partit. Rectifiquem aleshores, eh?
Sí.
El proper partit del Club Patí Sitges sí que és el dissabte 21, però no a Barberà, sinó aquí a Pinsbens amb el conjunt del Barberà. 6:45. Rectificació feta. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Ens veiem dimecres. I a vostès, moltíssimes gràcies de nou per la seva confiança. Tornem dimecres a la tertúlia. Pilotes fora, que vagi molt bé. Adéu-siau. Oh!